Radio Astel.
Vallejo.
Bona tarda.
Bona tarda. I tu què mires?
Documentals. Com una boja, tot el dia, a tota hora. I t'haig de dir una cosa. Mira, jo mai miraria sèries de dia.
Sí. Perquè, per què?
Perquè em sembla que és massa oci, no? Però...
Ja t'està escoltant la Neira, també.
És igual, no importa.
Ja en parlarem, ja en parlarem la setmana que ve.
Però com estic treballant, com miro documentals, sense cap tipus de pudor, a les 10 del matí em puc posar a mirar un documental.
Estàs tranquil·la, no? Això és feina.
Com si res. O sigui, escolto la caravana una mica a les notícies i quan ja sé més o menys què ha passat al món, dic, vinga, va, ara Netflix. A veure quin documental et toca avui. Ara Prime Video, quin documental.
Bueno, ja sabeu que amb l'Olga Vallejo el que fem és parlar de documentals. Avui, el punt de partida, Olga, és una efemèride, però deixa'm res comentar-te, és que estem impactats amb l'operació porno que es va emetre
no
a TV3. És una sèrie, diguéssim, o sigui, em sembla que són 4 episodis més que es aniran emetent per TV3, i és que ens vam quedar... Mira, tu ara ho comentàvem, com que vas poder veure la meitat o...
Sí, vaig veure un tros, estava fent altres coses, però tenia com de fons, hi havia moments en els que havies de parar el que estaves fent per dir, no, és cert el que estic escoltant. Crec que està molt bé aquesta sèrie, aquest programa, aquest com li vulguem dir, perquè allò que sempre sentim a dir, no? Als 8 anys és l'edat en què les criatures accedeixen per primera vegada de mitjana al contingut pornogràfic, als 10 és l'edat en el que habitualment ja consumeixen tots. Molts comportaments actualment s'expliquen per el consum de pornografia. Sempre ho sentim, sempre hi ha estudis, sempre hi ha informes, però sentir els protagonistes que van dient i dius, no, és que aquelles dades, aquelles conclusions dels estudis són persones reals, amb una família que s'ocupa d'ells, que es preocupa, però que, evidentment, consumeixen pornografia com la majoria de joves.
Doncs mira, justament avui al final del programa hem canviat l'escaleta i hem trobat escaient doncs, parlar-ne aquí a Fabricació Pròpia. De fet, parlarem amb l'Anna Plans, que és presidenta dels consumidors dels mitjans audiovisuals de Catalunya. La coneixes, a l'Anna Plans?
Sí.
I també parlarem amb Miquel Àngel Prats, que també el coneixes prou bé, professor de Blanquerna, perquè hem volgut contactar amb ells perquè ens alertin justament de les conseqüències del consum cada vegada més precoç i generalitzat de la pornografia. Olga, ara sí que ens hi posem, anem amb el tema dels documentals. Deies això, una efemèride important.
Sí, és com una mena de retrovisor, això. Tal dia com avui de l'any 1937.
Olga Vallejo ens escolta.
I tant, és que... sempre. I si m'ho perdo, m'ho baixo després, perquè del puntcat. Doncs el 1937, un dia com avui, que és 27, oi que és 27 de setembre, diuen que es va caçar l'últim exemplar de tigre de Bali. Era una femella. El tigre de Bali és una subespècie pròpia de l'illa de Bali i que des de llavors es considera extingida. I el primer que em va venir al cap quan vaig veure què va passar el dia com avui de l'any 1937, doncs he pensat en un animal que va ser tot un símbol al nostre país, especialment per Barcelona. Això és la música.
Això és la música
de Nayem, l'extraordinària història de Jordi Sabater. Pi Nayem vol dir no ho sé, i és que quan els exploradors anaven a Guinea Equatorial i preguntaven com es diu Nayem, com es diu Nayem, com es diu Nayem, i hi ha molts rius i sembla ser que hi ha molts espais físics que es diuen Nayem.
Nayem d'aquí, bona.
I bàsicament el que passava és que els autòctons deien no tinc ni idea,
no sé com es diu.
Doncs Jordi Sabater Pi, segur que hi ha gent que ho associa a El Floquet de Neu. El Floquet de Neu, tot una estrella a Barcelona, va arribar al Zoo de Barcelona el novembre de 1966, després d'haver viscut en captivitat a Guinea Equatorial, després que haguessin matat a la seva mare. I va arribar aquí de la mà justament d'en Jordi Sabater Pi, primatòleg i naturalista que treballava al Centre de Conservació d'Ikunde a Guinea Equatorial. I el que fa el documental és reconstruir la vida i els descobriments del primatòleg, que diu que això no va ser ni molt menys el més extraordinari que li va passar a la seva vida. Clar, perquè ell era...
Home, perquè això li deu haver marcat, és veritat.
Sí, però li van passar...
Li van passar altres coses,
tantíssimes,
no?
Tantíssimes altres coses. La veritat és que el veus al documental i penses, sí, què estic fent amb la meva vida?
Sí?
Una mica
sí.
Home, sobretot qui tingui un esperit molt aventurer, deu pensar, a veure, o m'espavilo ja o no. La veritat és que hi ha molt poc per descobrir, sembla, no? Però el que fa documental és reconstruir la vida i els descobriments del primatòleg, etnògraf, etnòleg, naturalista, en Jordi Sabater Pi, més enllà del Floquet de Neu. Ens mostra, doncs, parlen d'ell, gent que el coneixia, gent que havia treballat amb col·laboradors seus, altres exploradors o naturalistes, i comença amb un Sabater Pi petit. O sigui, és un actor que simula que és en Sabater Pi i que estudiava a les escoles franceses de Barcelona. Explica una mica la seva història i com va arribar a l'Àfrica. El narrador sol ser un Sabater Pi a partir dels seus diaris, i és un documental que no cal tenir cap plataforma. O sigui, TV3 a la carta.
Fantàstic. Doncs mira, ja tenim...
La web de la corporació, aquí podeu recuperar aquesta vida tan extraordinària que és la d'en Jordi Sabater Pi, qui va portar el Floquet de Neu a Barcelona.
I d'un naturalista, Olga, avui passem a un altre que va ser, sens dubte, una estrella. En aquest cas, mira, no deixem la televisió.
Sí, mira, avui jo crec que tots els documentals dels que parlarem hi ha divulgadors estrella. Podríem dir que és el leitmotiv de la secció d'avui. Persones que s'han convertit en referents del seu àmbit, exploradors, naturalistes, científics, i que han aprofitat la seva rellevància per mostrar-nos la natura i alertar-nos que l'hem de cuidar. A veure, els que no siguin molt joves, els molt joves no sé, però els que ja tenim una edat, segur que reconeixeu aquesta sintonia.
Vallejo, perdona. Ho hem d'explicar, això.
Sí.
Perquè tenim aquí a l'estudi de Ràdio Hostel la pantalla que estem aquí connectats a tot el que està passant al Congrés dels Diputats. Ara mateix està parlant Feijóo en aquest debat d'investidura, i encaixa prou bé aquesta sintonia, no?, amb el que
sí,
els traiem la veu.
El
hombre sí
no? I la tierra. Seria molt més animat, crec, si només tinguéssim la sintonia i que ens expliquessin com es comporten els humans. Hi havia un anunci, crec que era de Movistar, de fa molts anys,
sí?
Que parlava dels autònoms. Parlava dels autònoms com si fossin una espècie. No sé si recordes que entrava en una cafeteria i deia «El autònomo no deja nunca un ticket».
Sí, doncs mira, també, eh?
Doncs això és l'Hombre i la Tierra, també. No fa falta tenir cap plataforma. A RTV Play la teniu. Fins i tot, si busqueu a YouTube, trobareu aquesta sèrie. Una sèrie de televisió espanyola on la natura és la protagonista, escrita, realitzada, dirigida i presentada pel naturalista Félix Rodríguez de la Fuente. Tot un símbol dels 70 i dels 80 a Espanya. La música, que moltíssima gent segur que l'ha reconegut, és d'Anton García Abril. El programa es va emetre des de març del 74 i fins al juny del 81. Després s'ha remès un parell de vegades. Va ser una sèrie documental trencadora per l'època, que es va vendre a altres països. Són un munt d'episodis. 124.
És una brutalitat, no?
Molts.
Molts.
Gairebé tots rondaven els 30 minuts. Els últims 8 no els va presentar Félix Rodríguez de la Fuente.
A veure, va patir un accident, no?
Va patir un accident d'avioneta a Alaska. Estava fent un reportatge i els 8 últims, i aquí suposo que aquest va ser el motiu pel que es va acabar, va tenir un altre presentador. Félix Rodríguez de la Fuente era llicenciat en medicina, autodidacta com a biòleg i naturalista, però que tenia un gany que aconseguia. És veritat que llavors hi havia molts pocs canals de televisió, cap plataforma, però te'l mires ara i encara et quedes enganxada. El primer de tots, el primer capítol ens situa a l'Orinoco i ja parlava d'un terreny degradat per la contaminació. Era principis dels 70 del segle passat. Les imatges aèries és molt curiós perquè sents, van en avió, no hi ha drons, i sents les hèlix de l'avió
darrere.
Però no molesta. Ho vas sentint i és com un soroll de fons. A cada capítol es recreen molt les imatges dels animals. El que dediquen, per exemple, al llop, ho he cronometrat, més de 8 minuts només amb imatges de llops i música. i fan com una mena de performance al final d'un llop que ataca un ramat i que el pastor surt corrent, sí, que és evident que és un actor, i va dient «El lobo! El lobo!» I t'apareix en les lletres a la pantalla. «El lobo!» I és que el capítol estava dedicat al lobo. Llavors, a partir del minut 9, ja apareix
ja passa, no?
La veu en off amb aquesta cantarella tan típica de Félix Rodríguez de la Fuente, sí, que era hipnotitzant.
Totalment, és que et quedaves bastant atrapadíssim.
És que he vist el lobo sencer. La cria de lobo. Miris el que miris, o sigui, et quedes enganxada. No sé si perquè és una altra rima, tot i que en general hem de dir que els documentals de natura ja conviden a la pausa.
Tal qual. Sí. Bueno, documentals de la 2, no? Que seria, sí, seria aquí el gènere. Es pot recuperar això, Olga, o no?
A YouTube en teniu molts, però RTV Play, vale, teniu infinitat de continguts, i l'Hombre i la Tierra també.
Deixem anar a la Terra per endinsar-nos el que serien els oceans.
I seguim ubicades a la segona meitat del segle passat amb un altre explorador i divulgador estrella que es va fer mundialment famós amb la sèrie documental que es va emetre per la televisió entre 1968 i 1975 i que després es va reemetre també, El món submarí, de Jacques-Yves Cousteau. Per qui vulgui saber qui era Cousteau, ara que diguin, però qui és, a part del senyor aquell que portava el barret vermell ell sempre.
Veritat.
Hi ha un documental magnífic a Disney Plus.
What's it like down there?
It's fantastic.
When my friends and I started, it was for us the pleasure of discovering. In order to go deeper, in order to stay longer, I became an inventor by necessity. That's when I understood.
Això és Becoming Cousteau, està a Disney Plus, al canal National Geographic de Disney Plus, que hi ha infinitat de documentals sobre natura, ciència, viatges, aventura, història. Becoming Cousteau és una pel·lícula documental de 2021 que comença amb un Cousteau estrella que fa conferències i apareix als programes de televisió, i d'aquí passa a explicar-nos com es converteix en explorador del fons marí. Ell, ara el sentíem, també va ser inventor, perquè va inventar l'aqualung, que era el que permetia que s'enfonsessin amb l'oxigen, va crear un protector de càmera perquè, clar, volia filmar el que passava sota l'aigua, va crear una mena de submarí, però a banda de ser inventor, era ecologista, cineasta, i és increïble. Tu saps com va començar?
No.
Va tenir un accident, se li van trencar infinitat d'ossos i li van recomanar que comencés a nedar i que fes immersió. I va començar a contactar, li van recomanar un parell de persones, i els tres es van convertir en uns enamorats del fons marí.
Wow.
Al principi, el pèl, amb l'esnorkel aquest de les ulleretes, que pots comptar quines ulleres duien, i el tub, i després va anar a evolucionar la cosa. Ell diu que se sentia miserable fora de l'aigua. Deia que la vida a la Terra era una lluita contra la gravetat. No ho havia pensat mai.
Uau, però té molta raó.
Si ho sents així, sí, clar, jo...
és que soc molt també d'oceans.
Tu ets de remull. Soc de remull,
molt. I el puc arribar a entendre.
Jo estic bé sobre la superfície.
A terra estàs bé.
A l'aigua també, però sí, diríem que jo soc més de secar.
Ets més de secar. No, Déu-n'hi-do. I dius també que es pot recuperar, no?
Es pot recuperar a Disney Plus, és relativament nou. Jo l'havia vist, l'he tornat a veure i se m'ha passat com si res. És... El que és colpidor és veure que als anys 70 Cousteau ja deia que s'estava deteriorant l'oceà. Els oceans. Va comparèixer davant de la cimera de la Terra de Nacions Unides a principi dels 90 i va aconseguir que s'assignés un tractat per protegir l'Antàrtida.
Això ja era molt.
I tant. Les imatges amb Fidel Castro, en aquella cimera.
Sí.
I més d'una vegada he pensat, i si aixequés el cap? Perquè ell va morir el 97, amb 87 anys, però és evident que la Terra i els oceans s'han degradat moltíssim des de l'any 97. El primer viatge que ell va fer amb el Calypso, el seu vaixell, va ser el 1951, i el documental, a banda de recuperar imatges d'arxiu, entrevistes, conferències d'ell, diaris, sentim fragments dels diaris que ell escrivia, de llibres, les imatges són meravelloses, val la pena, o sigui, se't passa com
volant,
com
no?
Si
ràpid.
Res. Sí.
Doncs seguim ara amb l'Olga Vallejo, perquè també ens vol parlar d'un altre divulgador estrella, Sir David Attenborough, no sé si ho he dit bé, eh? Quim ho han apuntat així.
La Témbora,
em dones,
sí.
Em dones el xec. Sí. Tot un referent, això sí que ho té, eh? Tot un referent com a defensor del medi ambient.
La Témbora ha fet molts programes, sèries i documentals dedicats a la divulgació del planeta, la fauna, la flora, diferents cultures, està la vida a la Terra, el planeta viu, el nostre planeta, que aquest el teniu a Netflix, per exemple, el nostre planeta blau, i de tots ells jo em quedo amb una pel·lícula. David Attenborough, Una vida en nuestro planeta.
Tonight, we've got rather different program.
I am David Attenborough, and I am 93. I've had the most extraordinary life. It's only now that I appreciate...
Ja ho diu, sí, Attenborough, que ha tingut una vida increïble. És un documental de l'any 2020, llavors ell tenia 93 anys. Attenborough és el narrador de la història, que dura gairebé una hora i mitja. Ens explica per què la Terra és una mena de màquina que funciona a la perfecció, on tot està connectat, el perquè de tanta bellesa, riquesa i varietat de flora i fauna. I veiem una evolució del planeta Terra des de principi del segle XX fins a l'actualitat. Com ha evolucionat la població mundial o els terrenys verges, entre altres paràmetres. Tot rotllava i podríem confiar que la Terra funcionaria fins que ens l'hem començat a carregar. Els humans, ens recorda Attenborough, som els responsables de la desaparició d'espècies. No sé si recordes que avui l'excusa ha estat començar amb el tigre de Bali, no? Que
sí.
Que va desaparèixer el 1937. Doncs seguim carregant-nos el planeta, la Terra perd el seu equilibri natural i sembla que estem consumint la terra fins a esgotar-la. Només una dada. Ja s'ha talat la meitat de les selves tropicals que hi havia al planeta. Això el 2020. Dono per fet que ara
doncs
hem sobrepassat.
Sí.
No? I quan ja estàs enfonsada
que
a la
ja
misèria...
Que ja no pots més, ja estàs al pou.
Que ja dius, Déu
ja
meu...
No saps què més pot passar.
Però què estem fent?
Sí.
Doncs ell ens intenta remuntar la situació. Ens diu... Bé, que encara hi ha esperança, ens recorda que no està tot perdut, que tot i que la Terra ha perdut el seu equilibri, encara podem restaurar la biodiversitat i reparar el mal que li hem fet.
Netflix,
jo,
eh?
Sí, jo no m'ho acabo de creure. Crec que sí, que està, o sigui, que està molt bé que no hem de perdre l'esperança, però...
Però costa, costa.
Sí.
A veure... Com ens refem d'això?
És molt difícil.
És complicat.
És difícil. Vallejo. Mira, tots els divulgadors científics ja a finals del segle passat deien que havíem de reaccionar i fer alguna cosa, però si et sembla, centrem-nos en una divulgadora, una dona feta ella mateixa, una història inspiradora, que és la de la Jane Goodall, que tot i tenir 89 anys, segueix viatjant pel món per conscienciar-nos de la importància de cuidar el planeta.
Day after day... In the sun and the wind and the rain, I climbed into the hills. This was where I was meant to be.
Se t'està escapant un somriure.
Sí. M'encanta el piano. I ella, i la seva veu.
Això és Jane... Està a Disney Plus,
sí.
Al mateix canal, a National Geographic. Jo sóc molt fan de la Jane Goodall.
Ho sé.
I tinc, mira, predilecció. Ja havia vist aquest documental, l'he tornat a veure i el podria tornar a veure tantes vegades com fes falta. Ens explica que
clar.
Ha estat possible fer-lo gràcies a unes imatges que han recuperat que pensaven que no hi eren.
Inèdites, doncs.
Ara ja té uns anys el documental, crec que és del 2020, però ens recupera la Jane Goodall dels orígens, quan tenia 20 i pocs anys i pujava cada
dia. Ja com deuria
dia.
Ser.
Sí.
Imagina-te-la, eh?
I després tens a la Jane Goodall del present,
d'ara,
que li fan preguntes i s'intercalen amb les imatges, aquelles imatges d'arxiu d'ella, dels seus primers contactes amb els goril·les, de quan la seva mare l'anava a visitar perquè se suposava que una noia tan jove no podia viure allà sola, de quan va aparèixer un fotògraf, que era un fotògraf professional, habitual de documentals, que va acabar sent el seu company i el pare del seu fill, com vivien en família a l'Àfrica. És meravellós. Estaven a Tanzània i és que tothom l'hauria de veure. Tothom l'hauria de veure i trobem aquesta Jane que va decidir que havia de fer alguna cosa per conscienciar-nos a tots.
Jane, Disney Plus, el trobareu.
En tenim més, de Jane. En tenim un que es diu Jane Goodall, La gran esperança.
Ladies and gentlemen, you are in for a special treat tonight. Dr. Jane Goodall. I'm a huge fan, but I'm sure you hear that all the time.
It's better than hearing I hate you, isn't it?
Això ja és de pell de gallina. Ens mostra la Jean Goodall, aquest, La gran esperança, també està a Disney+. La Jean Goodall, activista, la dona gran, la que volta per tot el món fent xerrades, amb la feina que fan des de la seva ONG, l'Institut Jean Goodall, que segueixen treballant en la protecció dels ecosistemes i la biodiversitat. Ella ho diu, la meva feina és inspirar a la gent i aconseguir que faci el següent pas. Ella és com la llum i a partir d'aquí...
I tu que t'enganxes a aquesta llum...
Fa sobretot moltes xerrades que hi ha gent jove i són ells, no?, els que sí. Han de dir no, fem alguna cosa de veritat, canviem la manera com consumim, com ens desplacem, com pensem, perquè hem de cuidar el planeta que tenim. I la veus amb tanta energia, tan gran...
És molt inspiradora, molt. No? És potser aquest punt d'ella, no?, de Jean Goodall, que és aquest punt que t'inspira, que troba la llum, no?
I que la veus i que creus,
creus
que sí.
En ella.
Amb el Cyr Attenborough també ho creus, però a vegades li veus aquella cara de preocupació, no? De dir...
Ai, que el que estem fent, no?
És que està molt malament. I aquí la Jean, doncs sí, et mostra la realitat, però sempre amb aquest got mig ple. I és tan inspiradora la Jean Goodall que fins i tot... té una sèrie Apple TV Plus.
From Apple TV Plus.
What are we looking for again?
Bats, Agario.
There's only 600 of them left in the whole world.
Turn back, turn back!
Greybeard! Mom!
You know chimpanzees can't swim.
Based on the mission of Jane Goodall,
the animals are in danger. Every year there are less and less of them.
We have to help them.
Això és Jane, és una sèrie no documental, una sèrie familiar, pensada perquè la vegin els més petits. La protagonista és la Jane, que és una ecologista de 9 anys que vol salvar els animals en perill d'extinció. Una fan absoluta de la Jane Goodall, que repeteix alguns dels missatges de l'etòloga, i la gent té moltíssima imaginació i ens apropa al món animal acompanyada del seu amic David i del seu ximpanzé. I recorda molt, doncs, aquesta Jane Goodall que quan era petit el seu pare li va regalar un ximpanzé i a partir d'aquí que ella volia anar a conèixer els ximpanzés. És una barreja de les Culbas, la sèrie de dibuixos dels 70 americana, i els germans Krat, que és més del segle XXI, una temporada, 10 capítols.
Fàcil.
Fàcil, bonica, optimista, ho té tot.
I mira, ara, si et sembla, deixem-la a la Terra una estoneta i anem cap a l'espai? Ens fixem en l'espai?
Sí, atenció als amants de l'espai. Segur que no cal dir-los res més després de sentir aquesta sintonia. Això ja té un altre ritme.
Això té un altre ritme. L'espai i les coses van...
més lentes que la Terra.
Sí.
No sé si és perquè, perquè no hi ha gravetat.
Podria ser.
Això és Cosmos, la sèrie escrita, produïda i presentada per l'astrònom Carl Sagan. A YouTube la teniu doblada al castellà.
Val.
Per tant, qui se la perdés en el seu moment... que vagi directe a YouTube, i posi Cosmos. Carl Sagan era un divulgador científic d'excepció que va aconseguir als anys 80 que tothom s'interessés per l'espai, se'l mirés i fins i tot aquells a qui no els cridés gaire l'atenció s'hi quedessin enganxats. Són 13 capítols d'aquesta sèrie Cosmos, on recorre per l'espai aquestes grans preguntes a les que tornarem a les següents dues propostes documentals, preguntant-se pel Big Bang, què va passar a la Terra fa 15.000 milions d'anys, què passarà en el futur, i tot això amb una mirada científica.
Doncs escolta, està prou bé. No sé si ens volies presentar alguna cosa més.
N'hi ha més, perquè Carl Sagan va ser tan inspirador que ara a Disney Plus tenia una sèrie que es diu Cosmos, Mons Possibles.
The cosmos is all that is, or ever was, or ever will be. Our contemplations of the cosmos stir us.
T'ha impactat, aquest
sí,
inici.
Sí, home, coneix. Comença potent.
Mira, t'haig de dir que has d'estar concentrada.
Sí? O sigui, amb aquest...
Si t'agraden els temes de l'espai, la física, l'astrofísica...
Perdona, Olga Vallejo és el que ha dit. Vull dir, tu has vist tots aquests documentals.
Tots.
O els has tastejat.
Mira, t'has de dir que Cosmos, Mons Possibles, he vist els primers 20 minuts de 3 o 4 capítols.
Bueno, ja està prou bé. Ja està, ho donem, computa.
Però tots desprenen mateix tarannà, molt interessant pels amants de l'espai, nivell avançat. Ens situa fa 11.000 milions d'anys, què va afavorir la creació dels planetes i les llunes del nostre sistema solar. Una temporada, 13 capítols, música molt èpica, d'Alan Silvestri, el del Regreso al Futuro, Forrest Gump... Sí, o sigui, que s'hi han posat, eh? No s'hi han posat per poc. El presentador és un astrofísic, en Neil deGrasse Tyson. Les imatges molt cuidades, imaginant com ens desplaçarem per l'espai, evitarem altres planetes, com són les galàxies llunyanes... Interessant. Si t'interessa l'espai i si vols seguir amb preguntes sobre d'on venim, cap a on anem, per què estem aquí, ens podrem teletransportar?
Sí.
Tinc la teva sèrie documental.
We all have questions. Big questions.
Is there a God?
It's part of what it means to be a human.
Do I control my own destiny?
Això és una sèrie documental, Escuela de Genios, con Stephen Hawking. La podeu veure a Disney Plus, aquest canal que, si us agraden els documentals...
Escolta, sí, estic pensant, Disney Plus està com molt...
National Geographic, el seu canal de National Geographic, igual que Star recupera pel·lícules antigues, doncs National Geographic, a mans de la Terra i de l'espai, viureu allà, bàsicament.
Sí, si no podeu sortir. Sí.
No deixa indiferent aquesta sèrie, és una docusèrie de 2016 amb Stephen Hawking, físic, teòric, astrofísic, divulgador científic. Als 21 anys se li va diagnosticar ELA i va morir el 2018 amb 76 anys. D'aquí aquesta veu metal·litzada, perquè ell es comunicava a través d'un ordinador. Per tant, aquesta veu robotitzada... Abans parlàvem amb Ferran, no l'he vist en versió doblada, per tant... No sé si hauran robotitzat també...
Robotitzat també el doblat, el rob, no?
Però clar, la veu que sentim se suposa que és amb la que es comunicava Stephen Hawking. I el plantejament és interessant. A cada capítol, crec que són 6 capítols, sis episodis de 45 minuts, tenim 3 voluntaris, són voluntaris diferents, i ells, a través d'experiments i proves que els planteja l'Stephen Hawking, arriben a les conclusions que grans pensadors de la història de la humanitat han arribat. Aquestes conclusions, doncs ells arribaran a través d'una sèrie de proves. Per exemple, cada capítol...
Sí, posa'm per exemple.
El primer capítol, on estem? Un altre, qui sóc? Estem sols? Per què estem aquí? Com es va formar l'univers? El que m'ha agradat més és... Puc viatjar en el temps? Potser jo ja tenia certa predisposició per aquest tema. És l'últim. Tenim 3 voluntaris, 2 homes i una dona. En principi no tenen formació científica, no sabem quines són les seves professions. I han de fer diferents proves. Per exemple, imaginar-se si podrien viatjar en el temps cap al passat. I se n'adonen que no poden, a través d'un cotxe els hi apareix un DeLorean. O sigui, és molt divertit. Se n'adonen que temps i espai van de la mà en una altra proposta que els fan desplaçant-se per la ciutat de Nova York i després amb diferents capes que situen cadascun dels moments que han viscut com si fossin petites maquetes i superposades, veiem com es desplacen en el temps i en l'espai. O sigui, és curiós, et fa pensar, cada raonament el remata l'Stephen Hawking, que t'apareix, que té un crom al darrere, però l'ha envoltat de planetes i de l'univers. I apareixen també altres científics experts en la matèria que t'expliquen si seria o no viable viatjar en el temps cap al passat. Ho descarten absolutament. I podríem fer com salts en el temps. O sigui, que si nosaltres ens desplacem a l'espai, com que el temps va a una altra velocitat, quan tornéssim a la Terra, estaríem en el nostre futur, però no hauríem fet un salt automàtic en el futur. Per tant...
Uau, s'ha de veure, això.
És molt entretingut. A cada capítol hi ha 3 o 4 proves. Que, per exemple, medeixen la Terra, se n'adonen que la Terra no és plana... És divertit.
Escuela de Genios.
Una mica amb la veu robotitzada, però si us interessa el tema, val la pena. 45 minuts, 6 capítols, Escuela de Genios amb Stephen Hawking.
Déu-n'hi-do, quina repassada hem fet avui, eh?
Totes estrelles. Diu, científics estrelles.
Sí, ara, que estrelles, eh?
Sí, exacte, quan preguntin. Científics, en tenim molts.
Ja està.
Coneguts i divulgadors, a més.
Tu et quedes amb la Jane, però, eh?
Jo la Jane Goodall.
Que sí, ja m'ho imaginava. Què? Quan comença l'inèdit? 25 d'octubre.
Ja estic a punt.
Tens ganes o no?
Moltes. Amb aquesta obertura.
Què passa amb l'obertura? Què passa
gana.
Amb fer tan gana?
Home, només he vist el tràiler.
Sí.
Però està pintat molt bé, aquesta gira que va fer l'any passat, que està molt bé perquè en el tràiler ell diu és que jo sóc creador, jo no sóc músic, i a mi aquí m'esteu liant, i així s'entén que fes aquell concert acompanyat de tants músics.
Que era gairebé com un videoclip, no?
Exacte.
Vull dir que tu estaves en el concert de Cetangana, però realment semblava, mentre estaves veient l'Omell, que formaves part de
l'espectacle.
De l'espectacle.
Doncs jo tinc
brutal.
Moltes ganes de veure el darrere d'aquest sarau.
Bueno, després hi haurà Pink Floyd, em sembla que també n'hi ha un dedicat a la Cyndi Lauper, a Los Planetes...
No et prometo viure dins de l'inèdit, però m'hi passaré
gairebé,
moltes hores.
Connectarem amb tu i ens ho explicaràs.
Fantàstic, sí.
Vinga,
sí,
moltes
sí.
Gràcies, Olga Vallejo.
Fins aquí uns dies.
Ràdio Estel